COPE, Turisme i Oci amb Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra.
Comencem quan són les 11 i 6, la segona hora del Tiramilles d'avui dissabte. Bé, dir-vos que en el control del so tenim el Jorge Martínez, en la producció de la Rosa Hernández, us parla com sempre Carme Ayala, i també dir-vos que en aquesta segona hora doncs el que farem serà viatjar fins a la regió francesa del Midi Pirineu. Allà hi ha una certa tradició de practicar el cicloturisme i serà Cecil Zanar, la responsable de comunicació per Espanya i Itàlia, qui ens donarà detalls sobre les característiques d'aquesta activitat i les rutes i les possibilitats que ens ofereixen. També us farem una proposta, jo diria que molt interessant. Els que encara no ho heu provat, estigueu alerta, perquè Vol de Coloms és una empresa que ja fa molts anys que s'encarrega d'organitzar vols amb globus, i ho fa per la Garrotxa. És una zona esplèndida per veure els paisatges des de dalt, però també és una experiència interessant la de volar amb globus. Per tant, estigueu alerta. També estigueu alerta a l'oferta que ens faran des de la selva d'Irati, perquè en l'espai verde que te quiero verde parlarem dels boscos, de les fagedes de la selva d'Irati. I tindrem ocasió de descobrir un d'aquells hotelets petits amb encant que totes les setmanes, d'aquests petits grans hotels de Catalunya, que totes les setmanes doncs ens hi acostem per veure com són aquestes cases, com són aquests espais absolutament esplèndids. Per tant, comencem la segona hora del Tiramilles.
Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra.
Marxem ara cap a la regió del Midi Pirineu, la més gran de França i també junt amb Ronalds, una de les regions que tenen més departaments. Es troba situada al sud de França, té una superfície de 45.348 quilòmetres quadrats i els seus límits físics són el Massís Central al nord-est i els Pirineus al sud. Agrupa 8 departaments i la ciutat principal és Toulouse. Punt del país veí genera l'interès dels aficionats al cicloturisme i són molts els que busquen els paisatges i els ports per practicar aquest esport. Any rere any segueixen els ciclistes, les rutes dels ciclistes que participen en el Tour. El Tourmalet és una de les grans fites d'aquells ciclistes que tenen una bona forma física, està clar, però de fet al Midi Pirineu trobem moltes altres rutes accessibles per a tothom que ens permeten descobrir els paisatges i els pobles de la regió. Ens podem passejar en bici per la riba del canal d'Oxmer, també fer les rutes al Tarn o visitar la vall de Lot. Això és només un exemple, doncs són molts els itineraris entre els que podrem triar. Cecil Zanart és la responsable de premsa i comunicació de Midi Pirineu per Espanya i Itàlia i és ella qui ens explica com neix aquesta afició i com és aquesta afició pel cicloturisme en aquesta regió francesa.
Hay mucha gente que viene para subir los puertos, ¿sabes? Y, por ejemplo, el puerto de Aspin o el famoso puerto de Tourmalet, bueno, se suben un montón de gente cada año. Es difícil.
Hay diferentes. Bueno, hay que estar preparado, básicamente, ¿no? Para subir el Tourmalet no lo puede subir
claro.
Cualquiera en bicicleta. Hay que tener una cierta predisposición, primero física y después una cierta preparación.
Exacto.
Oye, Cecil, ¿cuántas rutas hay exactamente? Porque me imagino que habrá de diferentes niveles, ¿no?
Sí, podemos dividir más o menos en tres temas. El tema que decimos de deportistas en los Pirineos,
¿sí?
Son carreteras que suben mucho. Luego tenemos lo que llamamos bicirutas, que son más para admirar naturaleza, que pasan por carreteras con muy poco tráfico. Y también hay vías que son más de familia, que llamamos vías verdes, que pasan en caminos sin coches.
También tenemos la posibilidad de hacer algunas rutas entre las regiones de Midi-Pirineos y Aquitania, en este caso a caballo también.
Lo más interesante para mí de hacer de circuito de bici entre la región Aquitania y Midi-Pirineos es la vía verde del canal de Midi, que se puede atravesar desde Burdeos, bueno, va también hasta Languedoc-Roussillon, hasta Sète.
Sí.
Es una vía verde, así que se puede hacer muy tranquilo, en familia, es en todo, en terreno todo llano, y todo al borde del canal, con paisajes encantadores y...
Bueno, también... y esta es una zona que no tiene gran dificultad.
No,
es nada exacta para cualquier persona. El único requisito es saber ir en bicicleta. ¿Cómo deben informarse las personas que quieran hacer alguna de estas rutas?
Bueno, información se puede ver a través de nuestra web, que es turismo-midi-pirene.es, y dentro de la web hay una página que se llama Vacaciones en Bici. O también, si quieres información que está ya en la región, en cualquier oficina de turismo te dan mapas. Hay dos mapas que, por ejemplo, para volver a la vía verde del canal de Midi, dos mapas que te dan el recorrido de la parte de Aquitania hasta Toulouse, y otro mapa de Toulouse hasta Sète. Eso se puede dar a cualquier oficina de turismo.
Pero esta no es la única propuesta, porque también tenéis una propuesta para ciclistas urbanitas.
Sí, claro. Por ejemplo, la ciudad de Toulouse, que es también la capital de Midi-Pirineos, lo has dicho. Hay muchas pistas que, bueno, se cuenta más de 500 kilómetros de pistas en Toulouse. Pistas, bueno, como las de relajamiento, que pasan al borde del canal, ya que el canal atraviesa la ciudad, al borde también del río Garona, pero vías dentro de la ciudad para desplazarse, para ir de un punto a otro, para no utilizar el coche. Así que hay el sistema de alquiler automático de bicicletas, que se llama Velo Toulouse. Hay más de 200 puntos de alquiler en la ciudad, más de 26.000 bicicletas, y solo se necesita una tarjeta de crédito para alquilar la bici, y te coges la bici y vas a cualquier lugar de la ciudad.
Bien, también estáis en estos momentos, estáis también potenciando y queréis de alguna manera resaltar la posibilidad de hacer en vuestra región turismo de aventura, turismo activo, ¿no? Descensos de ríos, rafting, kayaking, diferentes opciones.
Sí, hay muchas opciones. Que sea en los Pirineos o en zona más al norte de la región, a bordo de ríos como el río Lot, el río Aveyron, que pasa en el departamento de Tarn-et-Garonne. Se practican muchas actividades de barco, de aguas vivas o deportes de aire también, como piracaidismo. En la zona de Millau, que es un lugar famoso, también en la zona de Altos Pirineos se practican muchos deportes de aire.
Pues estas son las opciones que hoy nos llegan desde la región Midi-Pirineos, opciones para implicarnos en el mundo del ciclismo y sentirnos como los grandes triunfadores del Tour, y también ciclismo urbano en Toulouse o otras posibilidades mucho más apropiadas para la familia al completo. Cécile Senard, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a tú, Carmen.
Hasta otra. Adiós.
Y ahora la entrevista de Amelie.
Si notáis dolor al agacharos, subir escaleras o mover las manos, seguramente sufrís de dolor articular. Para saber en qué consiste, hoy hablamos de Regendol con el doctor Albert Sala, director técnico de la DIET. Hola, Albert.
Hola, Meli.
¿Qué provoca el dolor articular?
A ver, con la edad o cuando las articulaciones sufren, el cartílago que protege la articulación y amortigua los golpes se destruye gradualmente. Los huesos se rozan y eso causa hinchazón y dolor. Así que el objetivo es regenerar el cartílago.
Pero imagino que será un proceso lento, ¿no?
Claro, por eso es importante utilizar productos naturales sin efectos secundarios, como Regendol.
Importantísimo, sí. ¿Y cómo actúa?
Pues tiene una doble acción. Por un lado, la glucosamina y el ácido hialurónico regeneran el cartílago y por otro, la cúrcuma, que es un antiinflamatorio natural, disminuye el dolor. Así Regendol alivia nuestras molestias articulares de hoy, pero sobre todo, reducirá las de mañana.
Recordad que Regendol de La Diet se vende en dietéticas para farmacias y farmacias. Gracias y hasta pronto, Albert.
Hasta pronto, Meli.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno. Por eso en el supermercado del Corte Inglés te acostumbrarás a nuestros precios siempre frescos, porque los revisamos continuamente para que se mantengan tan buenos como nuestras carnes, pescados o frutas y verduras. Precios siempre frescos solo en el supermercado del Corte Inglés y supermercado.elcorteinglés.es.
Dissabtes a partir de les 10, Tiramilles, el programa de viatges i oci de COPE Catalunya.
Avui, en el temps que dediquem a descobrir espais naturals, ens aproparem a la selva d'Irati, que és la segona fageda més extensa i la millor conservada d'Europa, després de la selva negra d'Alemanya. La selva d'Irati té una extensió de 17.000 hectàrees i es manté en un estat gairebé verge. Es troba situada en el Pirineu Oriental de Navarra, a la capçalera de les valls d'Ezcoa i Salazar. Aquest tresor natural té un gran valor ecològic i un valor ecològic i també una gran bellesa de la que volem que ens doni detalls el senyor Gustavo Goyena. Señor Gustavo Goyena es miembro de la Oficina de Turismo de Ochagavía y del Centro de Interpretación de Naturaleza de Ochagavía. Señor Goyena, muy buenos días.
Buenos días, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Aquí disfrutando hoy por lo menos de un día de sol, que llevamos días que no habíamos disfrutado de ellos, pero bueno.
Bueno, bien, nuestro espacio, señor Goyena, se llama Verde que te quiero verde, pero en este caso no sé si deberíamos cambiar el título por Ocre que te quiero ocre, ¿no?
Bueno, pues todavía no. Todavía estamos aquí, se está retrasando un poquito el otoño y eso todavía lo que es el hayedo y la vegetación en general está todavía verde, ¿no? Hemos tenido un final de verano con ciertas precipitaciones y además lo que hace es retrasar un poquito lo que es la llegada de la otoñada, ¿no? Pero bueno, todavía está verde, digamos, ¿no?
Hablemos un poco de esas características de la selva de Irati.
Algo le he entendido antes cuando decía, sí que es cierto, y la selva de Irati es una selva, un bosque, un hayedo, digamos un hayedo abetal, mejor dicho, sería, hayedo abetal sería lo que es a nivel biológico lo que es la selva de Irati, que tiene que ser reconocida por dos aspectos, ¿no? El primero o el principal, digamos, por su extensión. Se habla que en esa, digamos, ese tipo de bosque sería la segunda masa forestal de Europa, después de la selva negra, de 10.000 hectáreas, que yo, por ejemplo, muchas veces aquí, cuando hacemos visitas con escolares o con niños, les vamos a hacer una extrapolación, aunque no sea exacta, ni mucho menos, pero más o menos les decimos que una hectárea más o menos puede ser un campo de fútbol, ¿no? Arriba, abajo.
Es algo que ellos identifican perfectamente.
Eso es. Yo les suelo decir que hasta lo que no nos gusta mucho el fútbol, sabemos cómo es un campo de fútbol. Pues entonces, 17.000 campos de fútbol llenos de arbolado, digamos, de hayedo abetal, ¿no? Que le he entendido antes también un poquito que es propiedad de lo que es los valles de Salazar y de Ezcoa, aquí en la Pirineo Navarro, pero también hay una porción del bosque que está en el estado francés, en Zuberoa y Cicen, dos de las provincias que tenemos justo al otro lado del Pirineo, ¿no? En principio el hayedo, el bosque, no entiende de fronteras, entonces pertenece a esos cuatro valles, uh-huh. Es un bonde, un bosque, digamos, una selva. Es algo parecido a algo que sea un comunal, es propiedad de cada uno de los valles propietarios, en principio, y es una gestión pública, también para remarcarlo, ¿no? Hayedo abetal, que como digo, es también uno de los mayores reclamos a nivel turístico, a nivel de visita que tenemos en Navarra, ¿no? Pues por eso, pues a nivel de naturaleza o de visita, ¿no? Otro detalle también que nos suele gustar remarcar, nosotros cuando hacemos aquí una explicación un poquito de lo que es el bosque, hay gente que viene buscando en Irati pueblo, localidad o lugar habitado. No hay ningún lugar habitado dentro de lo que es el bosque, en el interior del bosque. En el bosque, puede ser monte, puede ser río, puede ser muchas cosas de esas, pero no hay una localidad dentro del bosque, ¿no? En principio, dentro del bosque se puede visitar durante el día, pero luego lo que son los alojamientos o los lugares, digamos, para alojarse o, digamos, o pasar los días, digamos, son en los valles, en cualquiera de los valles propietarios, me da igual que sea el Valle Salazar o Valle de Aezcua.
¿A qué distancia estamos del bosque desde estos valles?
De estos valles, por ejemplo, digamos, como he dicho, pertenece a cuatro valles, desde la vertiente sur, que es donde nos encontramos nosotros, tenemos un acceso desde el Valle Salazar, que sería desde la localidad de Ochagavía, que en realidad es el pueblo más grande del Valle de Salazar, un pueblo también muy visitado porque es un pueblo de arquitectura muy muy cuidada, digamos, muy pirinaica, digamos, uno de los pueblos muy hermosos para visitar. Y desde ahí tenemos unos 40 minutos de coche por un puerto de montaña, y lo de los puertos de montaña es inevitable. En la montaña nos tenemos que acostumbrar a que las distancias cortas representan mucho tiempo en coche, digamos. ¿Sí? Pero bueno, 40 minutos, y al acabar la carretera tenemos pues un parque, un servicio de información, un bar que exclusivamente abre durante el día, un bar-restaurante, alquiler de bicicletas, una serie de servicios, y a partir de ahí a cada uno o cada una es ya decidir qué ruta, que la serie de todo tipo, se acomoda más a sus expectativas o el tiempo que disponga o lo que quiera hacer, ¿no? Ese es el acceso desde el Valle de Salazar hasta el centro del bosque, a la Virgen de las Nieves, Casas de Irati. Ahí es un poquito el acceso desde aquí.
Señor Goyena, desde... viniendo desde Cataluña, el acceso natural hacia la selva de Irati, ¿cuál sería?
Eso sería, por ejemplo, una vez que podemos llegar de Lleida, llegar a Huesca y de Huesca a dirección Pamplona, ya podemos meternos ya un poquito antes de llegar a Pamplona, 30, unos 35 kilómetros antes de llegar a Pamplona, ya viene una indicación ahí en Lumbier, que también hay una foz muy curiosa, la foz de una garganta o foz, como queríamos llamarlo, la foz de Lumbier, y luego la foz de Arbayú, una garganta un poquito antes de entrar aquí a la zona más pirinaica. Y de ahí lo que hacemos es remontar todo el Valle de Salazar hasta Ochagavía, que es el último pueblo, y de ahí acceder. Este acceso sería, claro, si accedemos desde lo que es el Valle de Salazar, porque también tenemos otro acceso a la selva irati desde el Valle de Aezcua, que nosotros siempre recomendamos, por lo menos, porque es una extensión muy grande, hacer una visita un día desde el Valle de Salazar, quizás es más frondoso, más selvático, pero otra visita también desde el Valle de Aezcua, que aún no siendo tan frondoso, tan selvático, digamos, porque combina más zona de pradera, de pastizal, tiene otros alicientes también de visita muy curiosos y muy relacionados también con la etnografía, me explico. En el acceso de lo que es desde Orbaiceta, la distancia es parecida de entrada al bosque, pero tenemos ahí, por ejemplo, la Real Fábrica de Armas de Orbaiceta, unas ruinas, pero que nos explica un poquito hasta cuándo funcionó aquella fábrica, hablamos del siglo XVIII, XIX, pues con aquella, digamos, tiempo convulso de guerras y demás, acabó de dejar de funcionar. Entonces, allá tenemos la fábrica de armas de Orbaiceta, tenemos el monte Urculu, que es una curiosidad, es un monte, por ejemplo, que tiene una torre trofeo romana, ahí estamos cerquita del Camino Santiago, ya a Roncesvalles, uh-huh. Digamos, ahí al ladito lo tenemos también. Tenemos también muchos dólmenes, cromlets, digamos que tenemos otros alicientes de visita, otros lugares también dentro del bosque, no tan conocidos porque no es tan selvático o tan boscoso, digamos, pero también de visita. Entonces nosotros siempre solemos recomendar, por lo menos, yo digo por lo menos, repito, por la extensión que sí que tienes para perderte los días que tengas, y más si te gusta el tema de naturaleza, de paseos, de rutas, que luego podemos comentar algunas más representativas, ¿no? Pues recomendamos por lo menos un día por cada uno de los lugares, ¿no? Un poquito para darte una imagen, digamos, más de lo que es el bosque a nivel global, ¿no?
Señor Goyena, ¿para cuándo prevé usted que los bosques de la selva de Irati estarán en pleno otoño?
Eso es la pregunta del millón.
Ya, claro,
habitualmente es curioso porque casi todos los días ahora, cuando llega un poquito la toñada, respondemos al día consultas y peticiones de este tipo, pero por doquier, ¿no? Claro, yo también eso solemos comentar siempre nosotros y nosotras. Aquí en la selva Irati, lógicamente, el periodo de mayor afluencia de visitantes, de mes, sigue siendo agosto, por la confluencia de mayor número de personas con el periodo vacacional, ¿no? Claro, pero los días puntuales de mayor afluencia es otoño, lo que vienen buscando las personas es un poquito el color otoñal. Claro, ese color otoñal, nosotros siempre decimos que Irati, como hemos dicho al principio, 17.000 hectáreas, extenso, con muchas orientaciones, muchas cotas de altura que van a fluctuar desde los 600 metros, más o menos, hasta los 1.400, lo que hace que nosotros siempre solemos decir que a lo largo del mes de octubre, lo normal es que a lo largo del mes de octubre tengamos zonas otoñales a lo largo de todo ese mes, ¿no? Conforme más nos acercamos a noviembre, lógicamente es más el riesgo de que las hojas ya estén en el suelo.
De perderlas, claro.
Eso es. Entonces, en principio suele ser, normalmente, lo real es que lo más... normal, a no ser de, me explico, de que puede pasar una tormenta de estas que puede ser una ciclogénesis explosiva, antes llamábamos una tormenta, ahora le ponemos nombres a todo, pues ciclogénesis explosiva, alguna cosa de estas, entonces que te tire la hoja al suelo, cosas de estas, pero bueno, lo normal es que el mes de octubre, prácticamente todo el mes, tengamos periodo de, digamos, de colores otoñales, ¿no?
Entiendo que si nos plantamos en cualquiera de esas dos entradas, de esos dos valles, a la selva de Irati, vamos a encontrar, porque además usted me mencionaba que ya hay personas que se ocupan de mostrarnos lo mejor de la selva y sobre todo de documentarnos, ¿no? También, que es importante.
Sí, a ver, eso, por ejemplo, los dos accesos a Irati tienen unos puntos de información que dependen de las juntas de los valles, las juntas de los valles que son los que, los entes locales, digamos, que gestionan lo que es el bosque. Hay unos puntos de información que ellos allá en el lugar nos explican. Después también nosotros, la Oficina de Turismo de Chagavia, prestamos esos servicios, pero siempre remarcamos, también hay empresas privadas que pueden hacer visitas guiadas a lo que es el bosque, o desde el Centro de la Naturaleza también se organizan visitas guiadas los sábados de octubre, gratuitas, para visitar el bosque, también eso es una opción. Pero bueno, siempre remarcamos que la visita al bosque es sencilla, sencilla en el sentido de que nosotros vamos a llegar a un parking que tiene unas tasas de aparcamiento también diferenciadas, si estamos alojados o no estamos alojados, un poquito para fomentar el consumo en las economías familiares del valle. En principio son 2 euros o 5 euros, tampoco es un precio exacerbado. Entonces lo que hace es que tú, al pagar el parking, te dan un planito del bosque, de la totalidad del bosque, en el que te vienen todas las rutas que están señalizadas, tanto de bicicleta como a pie. Puedes alquilar bicicletas, se puede hacer a pie, todas las rutas están perfectamente señalizadas, sin ningún problema de pérdida, y cualquier persona se puede perder en cualquier uno de los senderos, bien para ver la cascada del Cubo, el embalse de Irabia que está dentro del bosque, cualquier ruta más de ascensión, igual algún piquito. Todas las cosas se pueden hacer de manera individualizada porque no hay problema de pérdida. Existe la opción también de las visitas guiadas, pero bueno, siempre recomendamos, o decimos también, que el que no quiera hacer una visita guiada, lógicamente la visita guiada siempre te explican más aspectos de etnografía, cultura, claro, historia, que hay mucha dentro del bosque. Etnografía, historia, cultura, porque etnografía porque estamos en el medio rural, historia porque somos una zona fronteriza y tenemos todo tipo de batallas o películas, digamos, que han podido pasar por dentro de lo que es el bosque o en el interior o los aledaños del bosque. Pero bueno, cualquiera puede perderse también de manera individualizada, como repito, un poquito dentro del bosque.
Muy bien, pues señor Goyeno, le agradecemos muchísimo esas explicaciones tan claras sobre la selva de Irati, donde hoy hemos querido aproximarnos, dado que el próximo mes de octubre va a estar probablemente en uno de sus mejores momentos del año, ¿no?
Sí, yo con el mejor momento del año sí que solemos decirlo siempre o venderlo. Vamos a vender en nuestra zona un poquito. El color del otoño, viene la gente buscando el color del otoño, que cierto es que es precioso el otoño. El otoño, lo que ocurre en Irati, el Irati es bonito también por la ascensión, ¿no? Porque el haya es muy competitiva, entonces poca vegetación diversa aparece, ¿no? Allá con el abeto se asocia bien, entonces el color es la inmensidad del bosque con ese color ocre. Nosotros también nos suele gustar recomendar a todas las personas visitar lo que es la selva de Irati en primavera. En primavera por una cuestión, o sea, la poca gente conoce lo que es Irati en primavera. Primavera, ojo, aquí primavera es mayo, junio.
Sí.
Aquí la primavera nos llega tarde, ahora nos entra el invierno y nos dura varios meses seguidos. Aquí hay pocas estaciones. Entonces, nos gusta recomendar la primavera porque también el color del haya, con ese verde que puede asemejarse a lo que son a los subrayadores fosforitos, estos de cuando vamos a estudiar, yeah, ¿no? Pues
sí,
para subrayar ese verde luminoso, agua por todas partes, representa también un poquito más de vida o de, digamos, la vuelta, digamos, a la vida, o el bosque vuelve a revivir, ¿no?
Bueno, eso ya, señor Goyena, va a gustos. Cada uno que escoja la temporada del año que quiera. La primavera, el otoño o el verano, o la que pueda.
Para el gusto de los colores.
Exacto, pues ahí, los colores de la selva de Irati para gustos. Señor Goyena, muchas gracias por atendernos. Hasta otra, agur.
Y les están invitados a salir.
Gracias, agur.
Tiramillas.
COPE Cataluña y Andorra. ¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda, 93-689-1381 o en layoca.com.
Al Museu Nacional, Exposició Arts a Catalunya, 1950-1977.
La creació artística catalana, des de la dictadura
cultura fins als inicis de la democràcia.
Artistes com Josefa Tolrà, Colita, Ràfols Casamada, Tàpies Brossa, Pere Portavell, Antoni Muntades o Miquel Barceló són el testimoni d'una època que ha marcat el nostre present.
Arts de Catalunya, 1950-1977. Fins al 25 d'octubre al Museu Nacional d'Art de Catalunya a Montjuïc.
Bon dia, Joan. Quin bon humor ara que has tornat de les vacances, oi?
I tant,
perquè la propera setmana marxo a València i la següent a Màlaga.
Sí, però per feina.
Ho sé, però amb la promoció per pimes d'Europcar i viatges al Corte Inglés, llogo un vehicle, planifico les reunions de divendres i gaudeixo del lloguer també el cap de setmana. I només per 75 euros els 3 dies.
Tu sí que en saps, eh? Reservaré una reunió a Cadis.
Europcar i viatges al Corte Inglés. La mobilitat de les empreses a les millors mans. Consulta les condicions.
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Sets. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Sets, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Sets, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Sets, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Estàs escoltant Tiramilles, el programa de viatges de COPE Catalunya.
Són 12:45 i ha arribat el moment de les notícies de serveis, que com és habitual ens arriben amb l'Helena Borés. Bon dia de nou, Helena.
Bon dia de nou, Carme. Dissabte amb predomini de sol, però amb alguns núvols a nord-est a la tarda. No es descarta algun ruixat feble. Pel que fa a les temperatures, ara mateix tenim 22 graus a Barcelona i Tarragona, 21 a Girona, 18 a Lleida i 15 graus a Andorra a la Vella. Repassem ara l'estat del trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
Hola, bon dia de nou. Doncs situació viària en aquests moments que continua tranquil·la. En tot estem veient per càmeres de l'Ajuntament de Barcelona que a la zona de la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Sarrià aproximadament hi ha l'avaria d'un vehicle en sentit Trinitat i això està provocant mig quilòmetre de lentitud just en el punt de l'avaria. A la resta del país i de dia circulació còmode i fluida. Bon dia.
I a l'actualitat us direm que han ingressat a presó 5 detinguts per robatoris amb força a l'interior de domicilis a Barcelona. Els lladres intentaven passar desapercebuts a les zones residencials, ja que es feien passar per turistes. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Castelldefels van recuperar 150 peces d'or i rellotges de luxe. Una part important de les joies ja s'ha pogut retornar als seus propietaris. D'altra banda, us direm que l'Ajuntament de Barcelona ja ha encarregat els estudis tècnics per tal de connectar els tramvies per la Diagonal. De fet, el consistori inscriu aquest projecte en la seva aposta per una mobilitat sostenible a la ciutat, que passa per reduir el transport privat a favor de la xarxa pública i millorar l'accessibilitat de vianants i bicicletes. De moment, fins aquí l'actualitat, Carme.
Moltes gràcies, Helena. En uns minuts tindreu més informació de serveis a COPE Catalunya i Andorra.
Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La Boella té 110 hectàrees, es troba a la Canonja, i a més d'oliveres i vinyes, hi ha 6.500 metres de jardí. Allà també trobem un hotel de 12 habitacions, de 12 suites, ubicat en la masia del segle XII, en aquesta casa senyorial, que té una llarga història i que diuen que pot ser una de les més emblemàtiques de Tarragona.
Nosaltres, la nostra finca, podríem dir que és una finca que té una part d'olivers que és bastant gran, més o menys té unes 111 hectàrees, i després tenim una part més petitona, que són unes 4 hectàrees i mitja, de lo que és la banda de vinya. A part d'això, tenim tota lo que seria la producció, en el cas del molí, i tenim la banda de celler. I després tenim una part que la tenim dedicada més a la gestió, a la zona d'hotel o de naturisme, que seria el petit hotel que tenim amb 12 habitacions, tenim un restaurant gastronòmic de cuina de proximitat, i a part d'això, a banda, tenim un centre de convencions ja més gran dedicat a tot el que serien reunions d'empresa, convencions, celebracions socials i tot això.
La primera informació sobre la Boella situa l'època medieval, quan la zona va ser objecte de la donació per part del príncep Robert el Normand. El manuscrit que certifica aquesta donació està datat al 1150. Les terres les rebia Hug i la seva esposa, amb l'objectiu de cultivar justament aquestes terres. Les vinyes de la finca van donar vins que van ser premiats a Viena el 1873 i a l'Exposició Universal de Barcelona el 1888. Avui el complex de la Boella proposa als seus clients activitats relacionades amb l'enoturisme i l'oleoturisme.
Nosaltres fem diàriament, tenim sempre programat cap a les 12 del migdia per tots els clients de l'hotel i a part pels clients externs, fem generalment la visita nostra de la cata o la degustació d'olis. I consisteix una mica en visitar el que és la propietat, la finca, el cultiu de l'olivera. Visitem el molí, expliquem una mica com es fa l'extracció d'oli i després, bueno, el que fem és fer la degustació dels tres olis que fem a la finca. En aquest seria una mica més centrat en el que és l'oleoturisme. I a banda, després també, la banda de no-turisme, el que fem bastant sovint també són les cates de vi de la nostra producció. Generalment també visitem una mica la vinya, visitem el celler i catem generalment dos vins nostres d'aquí de la Boella. I a banda d'aquestes activitats que serien més del dia a dia, després sempre programem activitats com la festa de l'oli, que la fem cap al mes de novembre i és un esmorzar popular. I bueno, consisteix una mica en això, en la presentació de l'oli nou. I després fem moltes activitats del naturisme. Fem l'activitat de la verema, on ve la gent a collir el raïm, el processem i veuen una mica com és tot el procés de fer un vi.
Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra.
Una de les grans sorpreses d'un vol en globus és el silenci que podrem gaudir mentre anem descobrint els paisatges que queden als nostres peus. Des de l'any 1992, l'empresa Vol de Coloms fa vols en globus per la Garrotxa, una activitat apta per a tots els públics i no només pel que no requereix cap mena de preparació, sinó també perquè el material que s'utilitza a aquesta empresa és un material adaptat, és a dir, que qualsevol persona que pugui tenir alguna minusvalia pot accedir a pujar amb globus sense cap mena de problema. Antoni Colom, molt bon dia. Antoni Colom? Teníem Antoni Colom a l'altra banda del telèfon. Antoni Colom, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Bé, des de l'any 92, eh?
Sí, passa el temps volant.
Hauríem de dir que poca broma.
Sí, la veritat és que passa el temps volant, sí, mai més ben dit. Sí.
Bé, vosaltres vau ser de les primeres empreses que va començar a fer vols amb globus aerostàtics, que a més heu continuat amb aquesta activitat perquè són moltes les persones que, per exemple, busquen un vol amb globus com un regal per un aniversari o per un Nadal, o que volen sorprendre la seva parella. O sigui, hi ha molts perfils diferents de persones, no?
Sí, la veritat és que sí. És que el nostre tipus de públic és molt i molt variat i pot venir tant des dels nens o una activitat per fer en família, com gent més gran, com els avis. Hi ha que les cistelles estan adaptades en porta perquè hi puguin accedir-hi perfectament. És a dir, el públic és molt variat i el que deia vostè, doncs, s'aprofita molt com un regal, ho deixen en data oberta, ells poden venir quan vulguin, se poden combinar les diferents estacions de l'any. I la veritat és que el que comentava és molt variat el públic.
Anem a explicar una mica com és aquesta sensació de pujar amb globus. S'arriba a pujar fins i tot a 1.000 metres, no?
Sí, aproximadament. Sí, el globus no tens, és a dir, el globus no tens mai vertigen, ni tens mai sensació d'alçada. És a dir, el globus és molt tranquil, jo sempre ho descric com si tu estàs amb un balcó i el paisatge va passant. La sensació de volar és molt tranquil·la perquè tu, tant si tens vent de 20 com de 40 per hora, és un aparell que va dins el vent i la sensació sembla que no ens movem perquè el globus no té cap moviment brusc de res, però en canvi tens un desplaçament i el desplaçament és completament quiet, tranquil, pausat, és molt i molt tranquil, és molt relaxant.
I diuen que el silenci és una de les grans sorpreses, no?
Sí, perquè sobretot l'hivern, sí, perquè tu estàs segons o inclús minuts que un cop has escalfat l'aire dins del globus, doncs el globus està flotant, la sensació de tranquil·litat, de no sentir cap soroll, de no sentir res, és absoluta. No sé, és una activitat contemplativa.
Quantes persones acostumen a volar amb un viatge en globus?
Bé, depèn. Avui, per exemple, hem fet l'activitat des d'un globus exclusiu només per parelles fins a... els nostres globus són de 12 passatgers que hi caben perfectament bé 10-12 persones. I altres parts, altres llocs del món, doncs volen globus molt més grans, no? Però per l'orografia de la zona, nosaltres volem amb aquest tipus de globus.
I en els vols habituals que vosaltres feu, què és el que veiem?
Bé, nosaltres quedem a les nostres instal·lacions a les 7, 7 i mitja, perquè això sí, lo important és dir que és una activitat que es té que fer d'hora.
Matina, lo important sí, és matina.
Lo important és matinar perquè és quan les condicions són les millors, allà fan un cafetó mentre veuen la preparació, ens enlairem. La durada del vol aproximadament sol ser una hora i mitja, i quan sortim, quan ens comencem a enlairar, el que tenim, nosaltres sortim del peu mateix del volcà Kruskat, doncs ja veiem el seu cràter, veiem la seva extracció de grava característica que es va fer fa molts anys enrere, a pocs metres tenim el Santa Margarida amb la clàssica, amb la típica ermita del segle XIV en el seu interior, la Fageda, Pirineu, depèn, amb dies clars, tenim vistes del Pedraforca, Montserrat, Badia de Roses, Canigó, i després això, et vas desplaçant plàcidament, obrim una ampolla de cava d'alt, coca de llardons, d'aquí a la zona, sí, i al baixar fem l'esmorzar dinar, també al restaurant nostre, que només és per la gent que ha fet el vol, del pa amb tomàquet embotit i fesols de Santa Pau amb botifarra. És tot un dematí. L'activitat dura des de les 7 fins que acabem cap a la 1 i mitja o les 2 de la tarda, un cop hem fet l'esmorzar dinar.
I quin preu té aquesta activitat?
Depèn. Per exemple, el que és el vol en globus exclusiu és diferent, perquè és un vol només per dues persones, per una celebració molt especial, i sí que el preu és... no és car per el que s'ofereix, però entenem que és un preu que de vegades dius, ostres, mira, jo m'estimo més agafar un vol amb normal, perquè en definitiva la sensació és la mateixa. Després, amb tot aquest complement, doncs el preu per persona adulta val 170 euros, i si la gent ens ve a volar entre setmana, amb aquest preu incloem el que és la nit d'allotjament a Santa Pau el dia abans, un poble medieval preciós, i a 5 minuts a la sortida del globus. Això amb els vols que fem de dilluns a divendres. I després, el que és, si és un pack familiar, els adults comptem 160 euros i la mainada 80, depèn una miqueta de la composició del globus.
Bé, hi ha una època de l'any millor que altra, senyor Colom?
Bé, jo diria que, per exemple, jo la que desaconsellaria una mica és l'època d'estiu, perquè sempre, encara que pugui donar la sensació que quan estem a baix el dia és clar i nítid, a l'estiu, com que fa tanta calor, sempre tenim aquella calima o calitja, i de vegades ho enterboleix una mica. Jo diria que les millors èpoques són, per exemple, mesos d'abril, maig, quan hi ha hagut aquelles pluges la tarda, que al matí se sol aixecar radiant, o després a la tardor a l'hivern, i al mes de tardor a novembre, octubre-novembre, i l'hivern per la visibilitat excel·lent que hi ha, és a dir, quan més fred fa, més bona visibilitat i l'aire més net sol ser.
Vostè acaba de posar els peus a terra, nosaltres teníem prevista aquesta entrevista fa mitja hora,
sí,
però vostè estava volant, perquè tenia uns clients.
Sí, és que hem sortit els globus avui i ara estàvem, estàvem amb els clients. Sí.
I què volaven, en parella, en el globus en parella? En el...
Bé, jo he volat, no, bueno, avui han sortit 5 globus, i un d'aquests 5 globus era un globus exclusiu en parella per una celebració molt especial, bueno, una petició de... demà a dalt, amb un missatge baix quan hem sortit...
La noia deu haver quedat absolutament marejada. No del globus, sinó de la petició, no, potser?
Sí, bueno, esclar, és sorprenent, perquè aquesta cistella, doncs, té una taula, té cadires, té bombons, el cava, el missatge, la música... És un concepte diferent.
Carai, no...
Que és per una celebració...
No ho oblidarà mai, això, quin noi tan romàntic.
Sí, després, perquè diguin que els nois no som romàntics.
Home, no hi ha gaires, senyor Colom, si vol que li digui.
Sí, sí.
Bé, en qualsevol cas, el que jo volia preguntar-li és, vostè que acaba de posar els peus a terra, que acaba de volar, doncs el que volia preguntar-li és com està el dia, què és el que han vist, quina és la impressió de la gent que ha volat avui?
A veure, el dia, per exemple, avui era molt nítid, hem fet aproximadament una distància d'uns 25 a 30 quilòmetres en línia recta, que després, quan tornes en cotxe, aproximadament són 50. Després hem tingut la vista general, evidentment, de tot el que és la zona volcànica, Santa Margarida, Kruskat, Fageda, i després hem passat, bueno, concretament per sobre Besalú, direcció Banyoles, no, el vol ha sigut molt, molt bonic, i més, hi havia una mica els núvols que tapaven el Pirineu, ens hem enlairat una miqueta més, i després ha sortit nítid el Pirineu per dalt, no? Molt, molt maco.
Molt bé, doncs, senyor Colom, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i per ajudar-nos a descobrir aquesta activitat, una activitat que volíem avui proposar als nostres oients, que s'animin, que vagin a volar amb globus i que descobreixin a 1.000 metres d'alçades com es veu a Catalunya.
Molt agraït a vostès.
Moltes gràcies, fins una altra.
Gràcies.
Adéu.
Adéu-siau.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Vas a conocer en exclusiva el primer seguro de vida totalmente gratuito que no pertenece a ninguna compañía de seguros y que puedes contratar sentado en tu coche con un simple movimiento del brazo. Te presentamos el cinturón de seguridad. Contrátalo ahora y no pagues ahora ni nunca. Este verano, 1 de cada 5 muertos en accidente de tráfico no llevaba cinturón de seguridad. Usarlo no cuesta nada, pero no hacerlo puede salir muy caro. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estàs escoltant Tiramilles, el programa de viatges de COPE Catalunya.
La tardor i l'hivern? Doncs clar que sí, a la tardor i a l'hivern, inclús al Nadal i al Cap d'Any, ens encanten els creuers, i això sí, si els fem en viatges al Corte Inglés, eh? Creuers pel Mediterrani, per les illes gregues, Dubai, Caribi i Fluvials, per anar a visitar els mercats de Nadal a Bruges, Brussel·les o Amberes. I tots els millors preus, creuers pel Mediterrani, de 7 nits des de 490 euros, o mercats de Nadal, 3 nits de 465, amb la possibilitat de pagar amb 6 mesos sense interessos i molts avantatges més que ja anireu descobrint. Heu de demanar les condicions a Viajes del Corte Inglés, ja sabeu que allà us donaran tota la informació, també els itineraris, els preus pel teu creuer de tardor i d'hivern en qualsevol de les agències de Viajes del Corte Inglés, o bé també en el telèfon 902-400-454, 902-400-454. També pots informar-te en el web www.viajesdelcorteinglés.es. Viajes del Corte Inglés, especialistes en creuers.
Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra.
Deixem Santa Pau. Fa una estona parlàvem amb el senyor Colom dels vols amb globus, però no deixem Santa Pau, perquè ara el que volem fixar-nos és en un hotel d'aquells petits, amb encant, un hotel que està emplaçat a la vila medieval de Santa Pau, com us dèiem, i dins del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa. L'hotel Cal Sastre és una masia habilitada amb bons habitacions, cadascuna d'elles diferents i podríem dir que fins i tot úniques, i el seu restaurant ens ofereix la cuina més tradicional amb productes de la comarca. És una cuina d'aquestes que ara anomenem quilòmetre zero. I anem, doncs, a descobrir aquest hotelet, un hotelet que reuneix tots aquells requisits per ser catalogat com un hotel amb encant. El senyor Jesús Pont és el responsable d'aquest hotel, l'hotel Cal Sastre. Senyor Pont, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, ja fa una estona que donem voltes per Santa Pau. Primer parlàvem dels globus, dels vols amb globus, amb el senyor Colom, i ara volem fer nit a casa seva. I llavors voldríem saber i descobrir quines són les característiques d'aquesta casa situada en la vida medieval de Santa Pau.
Molt bé, doncs encantat, encantat. Bé, és una casa, com vostè ha dit, amb encant, antiga masia restaurada, que venia de la propietat dels avis, i bé, una gran masia que la vam restaurar i la vam reconvertir en un petit hotelet, com bé diu vostè, 10 habitacions i una suite, amb un jardí, bueno, intentant respectar molt els orígens de la casa pairal i d'on vivia la gent, la família del Sastre, amb totes les habitacions diferents, amb mobles antics, del segle XV, segle XVII, bueno, donar-los un encant especial i una tipologia d'hotelet, pues, bueno, que la gent pogués venir a buscar i trobar-se en un lloc tranquil, envoltat de natura, paisatge, per disfrutar d'un dia o dos aquesta zona.
El nom de Cal Sastre li ve perquè el propietari era sastre o perquè era el cognom?
Sí. Sí, no. L'avi, en pau descansi per part de mare, era sastre d'ofici, i en aquella època, a principis de segle, n'hi havia molt pocs, i eren persones doncs, molt valorades i molt estimades, i de tota la vida doncs, va quedar el nom de sastre, cal sastre, doncs, per l'ofici de l'avi, i llavors bueno, un record una mica de la memòria de la persona i l'ofici de l'avi, doncs, hi van posar el nom perquè la família era de cal sastre.
Vostès també tenen un restaurant que a mi me n'hi cuiden amb el que ofereixen productes de la zona.
Sí, bàsicament, mira, el restaurant farem precisament aquest mes d'octubre 30 anys ja, 30 anys de l'obertura.
És a dir, que primer va ser el restaurant i després
sí,
va ser l'hotel.
I després va ser l'hotel, sí, una mica, doncs, a veure, com va ser tot el boom del turisme, doncs vam començar a prendre el restaurant, quan hi havia molt poques places, la gent ens anava demanant on podem dormir, i bé, i n'hi havia molt poques fins que se'ns va obrir la possibilitat de poder obrir. I el restaurant, com si vostè ha explicat, doncs bàsicament ens hem caracteritzat tota la vida i una mica pels doncs, productes de la terra, la zona, sobretot els fesols, que ara fa molt poc ens acaben de donar la denominació d'origen protegida, Brussel·les, i que això ha estat un gran èxit perquè ens permetrà doncs, encara més fomentar aquest producte que nosaltres hi hem cregut des del començament. A més, també tenim tres horts ecològics al costat de l'hotel que fan frontis al restaurant, que ens permet doncs, moltes de les coses de l'hort doncs, aprofitar-les amb el restaurant, com són la sopa de tros, com són la tomata, els carbassons, cosetes així, i també hem treballat molt els bolets, la caça, bueno, una cuina típica també d'interior, una cuina volcànica de la Garrotxa, amb productes de la terra i de, sobretot molt de temporada en funció de la temporalitat dels productes, els bolets, les escarxofes, els fesols, que és una mica la gent ve a buscar aquests productes.
Vostès formen part d'aquest col·lectiu que va crear la cuina volcànica?
Sí, va ser motiu del segon congrés català de cuina fa molts anys, doncs, bueno, tots els plats i productes que partien del que eren els 11 productes volcànics, doncs una mica el segell d'identitat de molts restaurants de la Garrotxa, que ha set doncs, donar aquests productes de quilòmetre zero a proximitat, també amb acords amb cultivadors, perquè d'aquesta manera es fomentessin molt més els productes artesans i els productes de la terra.
Senyor Pont, si vostè hagués de convidar-me a mi o qualsevol de les persones que ens escolten arreu de Catalunya i Andorra avui a casa seva, com la vendria?
A veure, és difícil des d'un mateix, des de casa, vendre-ho, no? El que intentem fer, hem fet tots aquests anys, és fer-ho la millor manera possible, el més digne possible, la millor qualitat que es pugui donar i el millor servei perquè el client estigui atès i estigui bé. En definitiva, és el que busquem, fer-ho el millor possible, que la gent se senti a gust, com a casa, i que, en definitiva, doncs, poder provar coses que a casa no pugui provar, no? Des d'un civet de senglar amb confitura, uns peus de porc amb castanyes, passant per productes que a vegades el temps d'actuals costa que a casa es pugui menjar, no? En definitiva, és això, que vinguin a passar una bona vetllada, que se sentin a gust i intentar-los fer sentir com a casa i fer-ho el màxim de bé possible sense cap més alta pretensió que el client quedi content i encantat.
Aquella cuina de les àvies que ja no
tenia... Que ja no es fa. Vostè, he intentat.
És una qüestió de temps, jo penso, senyor Pont.
Miri, jo suposo que sí, la cuina jo per mi sempre ho dic i té molts secrets, però n'hi ha tres de fonamentals que jo dic sempre, que és el temps, la cocció i el producte.
Clar.
I per sort o per desgràcia, malauradament, tothom va tan de pressa avui amb la feina aquí i allà que no es té temps, perquè un bon guisat, nosaltres fem plats com l'espatlla de xai o el melós de vedella, 10 i 11 hores al forn. M'entén això? Jo entenc que una família i el dia a dia és molt difícil de fer, i per el que diu vostè de la voràgine, de los horaris i del treball, i ha set que s'ha perdut una mica això, la cuina ràpida, fàcil, llavors nosaltres el que permetem és que el que no puguis fer entre setmana, al cap de setmana ho puguis gaudir-ho d'aquesta manera.
Clar, és que jo recordo, ara m'ha fet recordar amb això del que parlàvem del temps, una vegada entrevistava una cuinera molt gran, molt gran, i em deia que les seves perdius trigava 5 hores a fer-les.
Segur, perdius a la col, clar. El conill de bosc, el rostit, és clar, s'estem parlant, igual que fer uns canelons, clar, la gent es pensa que fer uns canelons són 2 milions, escolti'm, fer la carn, fer la beixamel, fer la pasta, vull dir, tot això hi ha un procés que la gent no s'imagina, i clar, a vegades la gent ha anat per lo fàcil, lo ràpid, i diu, bueno, com és que tardin tant? Les coses tarden, i les coses bones i la cuina tarda, perquè les coses elaborades i les coses que es fan al moment, com la cuina que es fa al moment, té el seu temps i té el seu temps de cocció, i per això aquí hi ha la qualitat.
Molt bé, doncs, senyor Pont, ens ha agradat moltíssim descobrir Cal Sastre i recomanar-lo, ja que hi érem avui, hem volgut apropar-nos també a aquest establiment de Santa Pau i recomanar-lo, no? Un petit hotelet, 11 habitacions, enmig del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, jo crec que no es pot demanar més.
Pues us esperem el dia que vulgueu, a vostè i a tots els clients, encantat de la vida.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Una salutació molt gran a vostè.
Fins un altre, adéu.
Adéu.
Dia com avui.
com avui, el 1824, va néixer a Milà Antonio Raimondi, investigador, naturalista, geògraf, explorador i escriptor. Ell va dedicar una part important de la seva carrera professional a investigar la fauna i la flora, la geologia peruana. El Perú el va captivar per als seus recursos naturals. En aquest país va viure 40 anys, dels quals 18 els va passar viatjant per tot el país per descobrir, per conèixer a fons la natura i els habitants d'aquest país, l'Amèrica Llatina.
Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra.
Aquí la segona hora de programa, la tercera hora parlarem del Penedès, de l'enoturisme al Penedès, de les possibilitats que ens ofereix aquesta comarca relacionades gairebé totes elles amb el vi, la cultura del vi, l'aproximació a alguns cellers, tot en la tercera hora del nostre programa d'avui. Tornem de seguida, després de l'informatiu. Fins ara mateix.
Estàs escoltant Tiramillas, el programa de viatges de COPE Catalunya.